A les 12.
Bona nit, us informa Ignasi Abad. 20 morts i més de 450 ferits en una segona jornada d'explosions en cadena al Líban en zones controlades per Hezbollah. En aquest cas, haurien explotat walkie-talkies i altres dispositius electrònics. Alguns s'haurien comprat en les mateixes dates que els busca persones que van deixar 12 morts i milers de ferits un dia abans. Tant Hezbollah com la majoria de països de la regió en responsabilitzen Israel. Netanyahu diu que l'objectiu israelià ara és garantir la seguretat del nord del país i que puguin tornar els ciutadans evacuats de prop de la frontera amb el Líban.
Hola, què tal?
Ani kvar amarti, anachnu nachzir et toshvei ha-tzafon.
Els països de la regió han condemnat els atacs a Jordània, han anat més enllà i acusa Israel de portar el Pròxim Orient a l'abisme d'una guerra regional. El Consell de Seguretat de l'ONU ha anunciat una reunió divendres per analitzar aquests atacs. Més notícies amb Armínia Massana.
Salvador Illa escenifica el canvi d'etapa a la Generalitat amb una audiència amb Felip VI al Palau de la Zarzuela. Aprofitant la seva visita a Madrid, el president ha encapçalat l'acte de la diada organitzat per la delegació del govern a la capital espanyola, en la línia de la normalització de les relacions amb les institucions espanyoles. S'ha compromès a bastir i refer ponts amb la resta de territoris de l'Estat.
També voy a recorrer España y sus comunidades autónomas de manera regular. Porque queremos escuchar y también ser escuchados. Cataluña ha vuelto para mostrar su mejor versión e implicarse en la mejora de una España compartida.
Junts redobla la pressió a Pedro Sánchez l'endemà que el seu grup al Congrés fes caure la regulació del lloguer de temporada, mentre que la Moncloa ho atribueix al fet que el partit de Carles Puigdemont encara no ha paït el canvi de cicle a la Generalitat. L'expresident ha tornat a advertir via xarxes que el govern espanyol està en minoria i que no pot donar els seus vots per garantits.
El líder opositor de Veneçuela, Edmundo González Urrutia, assegura que el règim chavista el va obligar a firmar una carta en què acata la victòria de Nicolás Maduro a les eleccions presidencials del 28 de juliol. En un missatge a les xarxes socials afirma que va signar el document sota coacció per poder sortir del país mentre era a la residència de l'ambaixador espanyol a Caracas.
Estando en la residencia del embajador de España, presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país. En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias.
La Reserva Federal dels Estats Units, que actua com a banc central en aquest país, aposta per una rebaixa agressiva dels tipus d'interès i es retalla mig punt. El president de la Fed, Jerome Powell, ho ha justificat dient que s'està a prop dels objectius d'inflació i ha volgut deixar clar que no és un signe de desconfiança en el futur de l'economia nord-americana. És la primera vegada, la primera rebaixa de tipus en més de 4 anys als Estats Units i la primera vegada en gairebé una dècada que la decisió no es pren per unanimitat per part de tots els membres del Comitè de la Reserva Federal. Nits d'estrenes musicals a Barcelona. Aquest dimecres s'ha estrenat al Teatre Poliorama un musical gospel de Stephen Schwartz. Basat en l'Evangeli de Sant Mateu, Gospel és una visió no religiosa de la vida de Jesucrist a ritme de pop, folk, rap i boleros, produït per Antonio Banderas i Emilio Aragón, que ha parlat així de l'obra.
Cuando me preguntan, ¿pero es una obra religiosa? No, una obra que habla del amor. El amor como epicentro de todo. Sin amor no hay absolutamente nada.
Gospel es representarà al Poliorama fins a mitjans d'octubre. I als esports, el Girona ha saltat la seva estrena històrica a la Lliga de Campions de Futbol amb una derrota dolorosa i cruel al camp del Paris Saint-Germain. Els gironins han cedit per 1-0 per culpa d'un gol al minut 90 de Nuno Mendes arran d'una errada clamorosa del porter Gazzaniga.
També jugats aquest dimecres a la Champions, entre d'altres, Manchester City 0, Inter de Milà 0 i Bruges 0, Borussia Dortmund 3.
Aquest dijous es tancarà la primera jornada, entre d'altres, amb el partit del Barça al camp del Mònaco. La principal novetat de la convocatòria blaugrana és el retorn d'Ansu Fati, que podria jugar mitja hora.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio hi ha un programa que busca la solució als grans enigmes de la humanitat.
La roba nova s'ha de rentar abans de posar-nos-la, sí o no?
Amb col·laboradors experts en metàfores.
Lo que yo anomeno el picoteo. I no es tracta de menjar.
Un espai que fa participar l'audiència.
Gràcies per comptar amb els oïdors, perquè a les emissores últimament tot envia-m'ho per WhatsApp. Es perd la comunicació humana.
La tarda de Catalunya Ràdio.
O sigui, tu estàs seguint la Copa Amèrica? Ets tu.
De dilluns a divendres de 4 a 7 amb Elisenda Carot.
Si està bé a la tarda.
Hey. 93-201-7474. Benvinguts a la nit dels ignorants 3.0.
Hola a tothom i benvinguts a la nit. Què tal? Com us ha anat aquest dimecres? Qui sap si heu parlat del segon atac simultani al Líban, aquesta nova onada de detonacions, ara en aquest cas amb walkie-talkies, almenys 20 morts i prop de 500 ferits més, o de la turista de 30 anys i nacionalitat alemanya, atacada greument per un tauró en alta mar mentre viatjava en catamarà. Avui ha mort a l'helicòpter que la duia a les Canàries, un atac sense precedents documentats que li va provocar la pèrdua d'una cama. I parlant d'aquesta arxipèlag africà de 8 illes volcàniques, avui, ja dijous 19, es compleixen 3 anys de l'erupció del volcà de la Palma. Com estan els veïns afectats? Han rebut les ajudes promeses? Què diríeu vosaltres? Hem reservat la primera trucada a Francisco Rodríguez, que és portaveu de l'associació Tierra Bonita. I mira, a partir d'ara mateix obrim el 93-201-7474 per si ens voleu fer preguntes o respondre'n d'altres com aquesta del Josep del Parc Güell. Com és que abans els metges receptaven injectables i ara tots són pastilles? Per què posen menys injeccions? L'Anna diu, es va fixar que el doctor Martin posava moltes injeccions? La Barba diu, abans només teníem la penicilina en injecció i va arribar en càpsules, gran invent, però la que impacta és la Maido. Tinc 62 anys, crec que podria fer un llibre de memòries de les injeccions que em van posar quan era una criatura. Tinc una malaltia d'aquelles anomenades rares i tinc tan present la llauna, la xeringa de vidre gegant amb aquella agulla interminable i aquell dolor irresistible quan entrava el líquid a la meva minúscula cuixa, els morats, el no poder seure, el dolor i el millor de tot, la meva millor amiga d'infància, que era la filla del practicant, que així l'anomenaven. No em punxo només per treure sang. Soc donant de fa molts anys. Aquesta sí que la faig amb molt de gust. La resta, lluny de mi, mentre en tingui consciència. Ho trobareu a les nostres xarxes. Ja sabeu que són 8 les línies a disposició. Totes convergeixen en aquest 93-201-7474 amb atenció directa d'Aina Grau.
La nit dels ignorants, bona nit.
Servei públic a disposició de la ignorància creativa amb espurnes populars com aquell qui vulgui peix que es mulli el cul.
Dites fites.
Tal dia com avui de fa 3 anys, un 19 de setembre del 2021, era diumenge. El volcà Tajo Gaite, a l'illa Canari de la Palma, entrava en erupció després de 50 anys de no fer-ho. Passaven 12 minuts de les 3 de la tarda.
¡Madre mía! Mira, mira, mira cómo cae. Ahí hay 8 metros, de lava. Atención, atención, habla la Guardia Civil. Por favor, desalojen las viviendas.
L'erupció va durar 85 llarguíssims dies, forçant l'evacuació de 7.000 persones, molts dels quals ho van perdre tot.
Pude sacar tres animales y a esperar a ver si se salva la casa. Y la de mi abuelo, la de mis tías, que somos un grupo de familia que vivimos todos pegados.
Es imposible sacar en 15 minutos lo que lleva toda una vida.
El govern va prometre ajudes per a tots els afectats, famílies, negocis... Però com està la situació 3 anys després? No sé si han rebut l'assistència. Francisco Rodríguez, portaveu de l'associació Tierra Bonita, que va sorgir per ajudar els veïns. Bona nit i muchas gracias.
Bona nit. La verdad que esos cortos, esas intervenciones del momento me evocaron una situación que me ha costado asimilar. 3 años después hay muchas grietas. Cada caso es único, cada familia. Más de 100 personas están incluso en contenedores. De esos containers de alta mar, reciclados como viviendas de apenas 50 metros cuadrados. Otros en algunas viviendas de madera, viviendas de alquiler. Los que mejor están son los que han podido, con el decreto del gobierno, adquirir un terreno en suelo rústico, mínimo 500 metros cuadrados, conseguir un proyecto, licencia, crear una casa nueva. Pero también ha habido y hay muchos exiliados, porque yo he dicho que esta ha sido un exilio en su propia tierra, ¿no? No han dado solución, por ejemplo, a las personas mayores. No han creado ninguna residencia en el Valle de Aridane. 4 colegios, 2 enterrados, 1 evacuado por emisiones de gases, que es otro drama que ahí continúa en una zona costera, y un cuarto que se llevó la mitad y no han sido capaces de sacar una licitación de un proyecto. Es la metáfora perfecta de que no han puesto la prioridad a las personas. Y esa es la situación. 85 días de volcán y 1.000 días de post-volcán, que está siendo un drama. Está siendo un drama para muchas personas, ¿no? Realmente estamos en un limbo y en un futuro cada vez más oscuro para el Valle de Aridane, para La Palma, ¿no? Porque es el silencio, silencio de la administración. Los silencios, como decimos nosotros, nos matan. Me emociono porque, bueno, lo vivo en carne. Yo no soy un afectado grande porque yo no perdí una propiedad. Mi vivienda no estaba en zona de colada, pero sí el cementerio. Y emocionalmente todavía me duele más porque ahí están mi abuelo y mis padres. Además, mi madre, muy poquitos meses que había muerto. Y ahí está rodeado un mar de coladas por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Y duele bastante. Mm-hmm. Hay mucho dolor, hay un duelo social de 1.000 colores, pero o de 1.000 matices oscuros. Matices oscuros, pero...
No han prioritzat les persones, ens ho diu Francisco Rodríguez, i per no oblidar tot el drama, s'acaba de presentar el llibre 85 dies, el volcán Tajo Gaite, amb fotografies i testimonis d'afectats, i l'autora que ens atén des de les Canàries, perquè ara s'acaba de presentar, no és Dolors Vidal. Dolors, bona nit i moltes gràcies.
Hola, bona nit. Gràcies a vosaltres per donar veu a este problema.
Què hi fa una professora de física i química retirada ara a les Canàries i autora d'aquest llibre?
Jo me dedicava a fer divulgació científica després de jubilar-me sobre l'astronomia i l'accelerador de partícules, però vaig vindre durant l'erupció i, clar, l'impacte és molt, molt bèstia i vaig pensar, puc canviar la divulgació a Catalunya i, en comptes de fer astronomia i el CERN, pues, dedicar-me a explicar què està passant en l'erupció des d'un punt de vista més de ciències científiques però al final acaba sent com una denúncia social. Realment és com una denúncia de la situació que viu personalment 7.000 persones afectades i indirectament tota la vall d'Aridane, que són 32.000 persones aproximadament.
Uh-huh. De què voldries que servís aquest llibre?
Sobretot, jo sempre ho dic, m'agradaria molt que ho escoltara el govern central i que ho llegiren i que veguen que realment la inacció del que estan fent és molt greu, perquè humanament no té nom. L'Estat ha de protegir a la seva població. El primer que ha de fer és protegir la seva població abans de comprar armes o històries, i no ho estan fent. Jo en el llibre també agermano una mica la pena de la Palma, en la que sentim a les Terres de l'Ebre, perquè sense voler he vist un paral·lelisme en els dos problemes. A les Terres de l'Ebre desapareix el delta, la platja del Trabucador, l'illa de Buda, els calaixos, se ho estan portant tot la mar, i l'Estat diu que, bueno, que 500 metres se perdran i que no faran res. La forma de tractar a la gent és deixar-los, com ha dit Francisco, que s'espavilen ells solos. És molt trist.
Aquest dijous 19 es compleixen 3 anys de l'erupció del volcà Tajo-Gaite a l'illa canària de la Palma i s'ha posat de manifest que no s'han prioritzat les persones. N'hem parlat un moment amb Francisco Rodríguez, portaveu de l'Associació Tierra Bonita, i Dolors Vidal, autora de 85 dies, el volcà Tajo-Gaite.
Muchas gracias por darnos la voz. Muchas gracias.
A vostè, Francisco Rodríguez. Dolors, també farem una ampliació en el programa. Una abraçada ben forta a tots dos i els millors desitjos.
Bona nit.
Hasta siempre. Encantado. Encantadísimo. Muchas gracias. Hasta luego.
A Catalunya Ràdio, la nit dels ignorants 3.0. Amb Xavier Solà.
I amb Anna Grau, Mònica Muñoz, Domènec Subirà, Albert Duran, Pau Bartolí, Oriol Fidalgo i Maria Rosa de les Corts. Bona nit.
Bona nit, Xavier, i a tothom. Mira, voldria recomanar, com un plat amb bolets, específicament el risotto amb ceps de temporada. És una autèntica delícia. Risotto amb ceps.
M'agrada molt la proposta i gràcies, perquè és veritat, estem de recepció per al segon melós de Cori Mori, que porti bolets. La Maria Rosa ens proposa un risotto amb ceps de temporada.
És fantàstic. I ara ja n'hi comencen a haver segons a quins llocs. I llavors, jo volia fer una pregunta. El dret de la legítima és aplicable a tot el territori espanyol o només a Catalunya?
Molt bé. Ho demanem, Rosa Maria. Maria Rosa.
Molt agraïda per tot, Javier.
I igualment. De les
bona
Corts.
Nit.
Bona nit. Anirem a Vall d'Oreix. David, bona nit.
Sí, bona nit.
Aviam.
Ahir vostè va dir que el Salieri havia fet un rèquiem, no?
Un oient ho va dir.
Sí, doncs no és veritat que el Salieri acabés el rèquiem del Mozart. El qui va acabar-lo va ser el seu deixeble, Franz Liszt, Süssmayer.
Em sembla que no va dir això, ell va dir que Salieri també creia que havia fet un rèquiem, però no que acabés
no,
el de Mozart.
No, això sí que no ho sé jo. El va fer per afavorir la vídua que cobrés l'encàrrec que l'havia fet el comte Walsec.
Molt bé, doncs.
Sí, escolti, el Salieri no va ser mala persona, va ser un músic que, desgraciadament, va ser oblidat, va ser descuidat. Sí, per la història va ser descuidat.
Mm-hmm.
Va morir en un manicomi. La pel·lícula és una fantasia sobre la vida del Mozart, aquesta pel·lícula, l'Amadeus. Està basada en una obra que va fer un senyor que es deia Peter Schaffer.
Molt interessant, David.
Sí, no, de l'any 79 és aquesta obra. Es va portar a la pantalla l'any 84.
Mm-hmm. Doncs molt bé. Gràcies per ser-hi, que tingueu bona nit.
Bona nit.
Parlant de música, avui la darrera melodia se l'ha reservada al Miquel de Mataró. Vol escoltar La maquinista, de Josep Anselm Clavé. Atenció a la tria que ens ha fet aquest oient, perquè anem a 1867, una cançó que el poeta polític i músic Josep Anselm Clavé va dedicar als treballadors de La maquinista terrestre i marítima, una de les grans metal·lúrgiques barcelonines de la segona meitat del XIX, una fàbrica que coneixia bé perquè també hi va treballar. És una polca coral que exalta l'orgull obrer i la devoció per la feina. Diu que, fins i tot, si escolta la sirena de la fàbrica, les campanes i els cops de martell. A veure si sonen aquí. Deu ser el començament, exacte, eh? Bé, i la lletra diu que ho manifesta. Al taller, a treballar. És el pa de la família, la suor del nostre afany. Però qui és el Miquel que l'ha triat? Pau, bona nit.
Bona nit, Xavier, i molt bona nit, ignorants. Una persona molt enèrgica, ja ho sentireu, als seus 82 anys. He gaudit molt conversant amb ell. Coneix de pe a pa la figura de Josep Anselm Clavé, un home que, com sabeu, va ser clau al segle XIX. Polític, poeta, músic i empresonat diverses vegades. M'explicava que la presó de Ciutadella, per exemple, va ensenyar a cantar als interns i que també va organitzar un gran concert a Barcelona per la reina Isabel II, que us ho expliqui. Ah, i diu que el millor del món són els metges de Can Ruti. 100% d'acord, Miquel. Ha superat dos càncers i d'això ja en fa 6 anys. I que us comenti també l'acte que organitzarà aquest divendres a Mataró amb motiu d'un bicentenari. D'aquí? Doncs de Josep Anselm Clavé, el protagonista de la darrera melodia d'avui.
Gràcies, Pau. Ens escoltarem el Miquel amb ganes i no sé si la dita que triarà per tancar serà aquella que diu: si vols saber què és calor, vés per Santes a Mataró.
667-220-148. Telèfon de servei de la nit dels ignorants 3.0. Per enviar escrits o notes de veu. Repetim. 667-220-148.
Aniveu-vos a triar una darrera melodia, que tenim el rebost una mica eixut. Ens aniria molt bé aquell oient que diu: mira, no sé si fer-ho, si no fer-ho. Trieu aquell tema. Potser seria aquella cançó que diu: viajar hasta Mallorca, com feia aquella. Será mara... Aquella era divertida, eh? En un barco en el avión, més o menys. Anem a Sabadell. Quim, bona nit.
Hola, bona nit, Xavier, bona nit, ignorant.
Endavant.
Mira, estic molt estranyat, perquè us ha sorprès que el govern no hagi complert les seves promeses, ajudar la gent de l'illa de la Palma? Jo el primer dia ja ho sabia, perquè no parlo d'aquest govern, tots els governs, eh? Veiem... Xavier.
Sí, estem escoltant, eh?
Ah, és que t'estic sentint per l'Alexa i sento una altra cosa. Carai. Bueno, vale. Doncs, algú se'n recorda dels edificis que s'han ensorrat i que van prometre ajudes i no els han ajudat? Algú se'n recorda de les rigolades que s'han emportat cases, van prometre ajudes i no els han ajudat? Algú se'n recorda dels incendis que van prometre ajudes i no els han ajudat? Doncs de què ens us prenem? Llavors, mira, Xavier, volia parlar d'una altra cosa.
A veure.
Que és una mica tonta, però bueno. Saps aquella senyora que es va quedar dormida aquí a la ràdio?
Sí, la senyora Lisa, de l'Hospitalet.
Vale. Doncs... no és per atreure-li ni res d'això. A RAC1, fan un programa al Jordi Basté, que hi ha una cosa que en diuen el diàleg,
sí.
I parlen de coses que han passat, i de locutors que s'equivoquen, i coses així. Pues aquest tall d'aquesta senyora va sortir en el diàleg.
Ah,
no sé si va bé ser o per la setmana o per un mes. No sé si va guanyar, m'agradaria saber això.
Ah, molt bé, a veure si algú ha seguit. I des d'aquí enviem una salutació a l'equip del Jordi i el Jordi
sí,
mateix.
Sí, vull dir, és que aquesta senyora, si ha guanyat, és una mica nostra, dels 90.
Sí, oi tant, i el dia que truqui l'Elisa li diríem.
Eh?
I tant, sí.
Merci, bona
nit
a
tothom. A tu, Quim, bona nit, bona nit.
Bona nit, bona nit.
Ja ho sabeu que a part d'aquest directe també teniu el telèfon de servei que és sempre a disposició i l'ha fet servir la Dolors de Banyoles.
Si volia fer dues preguntes. La primera, que vaig sentir una vegada que aquí, precisament aquí amb vostès, que barrejar aigua, vinagre i bicarbonat anava molt bé per netejar les robes del sofà, diguem, eh? La meva pregunta seria, quan has fet aquesta barreja, es pot guardar temps o no té tanta eficàcia al cap d'un temps? Aquesta és la meva primera pregunta. I la segona, que sento molt a molts mitjans, sobretot també, bé, no és que sobretot, sinó perquè la sento molt a Nit dels Ignorants, que no es diuen les hores correctament en català. En lloc de dir 2:15, tan bonic que és, jo sento que molta gent diu les 12:30 o les 5:15 en lloc de dir 5:45. I la meva pregunta és, també seria aquesta, com hem arribat a parlar, a deixar perdre, diguem, la manera de dir les hores tan bonic que teníem en català?
Perdoni, vostè amb qui s'adorm?
Entre les 12 i les 2 de la matinada, molta gent agafa el son cada cop més amb la Nit dels Ignorants 3.0.
És un plaer dormir-me amb vosaltres.
De diumenge a dijous, la Nit dels Ignorants 3.0. Teràpia de nit amb Xavier Solà.
És tan bo que t'adorms.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 esclar. S'ha quedat a dormir. Dausà, que canta que ho tenim tot, com els programes de Catalunya Ràdio. Per exemple, el suplement dels caps de setmana, amb seccions destacades i esperades com l'Eclipsi. Esbai que està d'actualitat perquè aquest dijous estrena 4 nous capítols a la plataforma 3CAT amb Diana Gómez, Paula Bonet, Marc Ribas i Joan Dausà.
La meva mare tenia un lupus i sabia que corria el risc de morir si es quedava embarassada i va decidir seguir endavant. I és una cosa que jo crec que durant molts anys l'he donat com molt per natural, perquè tampoc he fet el dol, i ara, justament ara, estic fent aquest treball de posar-ho a lloc, d'entendre què vol dir, no? Que en un mes doncs, la teva mare ja no hi sigui, per molt que després el meu pare i la meva següent mare, la Maite, que també doncs, m'ha fet de mare tota la vida, però al final és, aquí hi ha hagut un dol, aquí hi ha hagut una pèrdua molt bèstia que algun dia s'ha de posar a lloc. I justament ara estic en això. I penso que són coses que s'han de naturalitzar, però s'han de fer presents, s'han de parlar, perquè al final és molt bèstia.
L'Eclipsi són entrevistes íntimes. Les podeu trobar a la plataforma 3CAT i amb el segell de Roger Escapa. Roger, bona nit.
Bona nit, ignorants. No us podeu perdre aquests nous 4 capítols de l'Eclipsi, perquè si us agrada el suplement, ja sabeu que us agradarà l'Eclipsi. Tampoc us els podeu perdre perquè els 4 convidats són molt familiars i molt especials, començant per l'actriu Diana Gómez, que, com sabeu, per mi té un significat especial. Continuant pel Joan Dausà, un artista que es despulla com mai, que és molt particular perquè va perdre la mare pocs dies després del seu naixement. El cuiner Marc Ribas també el veiem pescant com mai l'hem vist, i pescant literalment, perquè ens descobreix la canya de pescar del seu pare i també té un significat molt especial aquest objecte. I la Paula Bonet, artista, il·lustradora, pintora, perquè és una dona que fa molt poques entrevistes, que els últims anys ho ha passat molt malament per culpa d'un cas d'assetjament. Aquests són alguns motius pels quals espero que aquests propers dies entreu a la plataforma 3CAT i feu clic a l'Eclipsi. Teniu aquests 4 episodis i els 4 que ja vam publicar el mes de juny, que els voleu recuperar sempre que vulgueu. Una abraçada molt forta a tots els ignorants. M'acompanyeu amb totes les meves nits d'insomni, que acostumen a ser bastantes al llarg del mes. I una abraçada molt especial pel Xavier Solà, que és un amic, és un referent, ha marcat el camí i aquí estem, lluitant cada cap de setmana. Us estimo molt a tots.
L'Eclipsi, amb Roger Escapa.
Si vols que surti el sol, abans s'haurà de fer de mi.
Els millors desitjos en aquesta, doncs, singladura professional i la felicitació pel bon treball. Són 2:15 d'una i aquest dijous, a la mitjanit, a la nit dels ignorants, arriba una nova edició de...
El convidat del mes.
Tindrem el goig de saludar Sebastià Serrano, distingit docent sobre teoria de la comunicació. Aina Grau, bona nit.
Bona nit. El professor Serrano, catedràtic de lingüística a la Universitat de Barcelona, ha entrat en moltes de les nostres cases a través de la ràdio i la televisió i també de llibres d'èxit, com La festa dels sentits, De l'amor, la mentida i la persuasió, Els secrets de la felicitat o El regal de la lectura d'ara fa 2 anys.
Aprofiteu si el veu fer alguna pregunta, perquè és la darrera crida, eh? Com ha fet el Pere del Maresme.
Professor, vostè diu que la lectura ajuda a combatre l'envelliment. Però què puc fer si no m'agrada llegir? Què em recomana? Gràcies.
I de lectura passem a l'amor, perquè és sobre el que li demana la Carmeta de Sants.
Li volia preguntar a veure què pensa ell de l'amor, perquè jo trobo que falta estimació en aquest món. Estimar més a nosaltres mateixos i als altres. A veure què em pot dir, sisplau.
En canvi, la Conxita recorda al professor Serrano quan veu un polític fent un discurs, perquè sempre recorda el professor explicant que quan un polític gesticula amb les dues mans, diu la veritat del que pensa. En canvi, si només ho fa amb una mà, no diu el que pensa i creu.
Mira, veus, m'hi fixaré en això. La Roser demana què podem fer per mantenir la llengua i no disminuir el grau d'empatia cap a persones arribades de Llatinoamèrica.
I sobre el futur de la humanitat li demana la Sònia del Puigeta.
Professor, com veu el món i el futur de la humanitat? És optimista, vostè?
Últimes hores per fer arribar la vostra pregunta, ignorants@catradio.cat, a les xarxes socials i al WhatsApp del programa. Apunteu aquest telèfon, tingueu-lo, que no saps mai per què et podria servir. 667-220-148. M'agrada molt aquesta nova sintonia del Pou, eh?
És alegre, sí, sí, és molt alegre. Sí,
fa
sí.
Pou, fa pou.
Fa por, a veure si el podem buidar una mica i podem treure alguna pregunta com aquesta de la Carme de Sant Pere de Ribes.
Què se n'ha fet aquells dos petits satèl·lites que van tirar aquí a Catalunya, el Menut i l'Enxaneta? No sé si encara estan tombant, si ens han servit d'alguna cosa, si... M'agradaria saber quins resultats han tingut.
Mira, estic pensant que avui tindrem en línia Joan Anton Català, científic divulgador, que parlarem del so de l'univers. I li demanarem si és cert que el so de l'univers se sent això. Silenci total. Però ni el Big Bang hi va haver una mica de caldo? O, no sé, quan hi ha una supernova que esclata. O quan xoquen. No hi ha res? I ara, atenció, molta atenció a totes les persones que sou aficionades al teatre, perquè disposem de 10 invitacions dobles pels primers que les sol·liciteu. Tan, 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 tan. Què? Doncs sí, que es tracta de 10 invitacions per la comèdia Turisme Rural, amb Mireia Portes, Ivan Lavanda, Anna Güell, Lluís Villanueva i Joel Cujal. És una comèdia de por plena de misteri i de girs inesperats en el que hauria de ser un cap de setmana romàntic al camp. Amb text de Jordi Galceran i direcció de Sergi Belbel i el Teatre Borràs de la plaça d'Urquinaona a Barcelona, les primeres 10 persones que ara mateix truqueu al 93-201-7474 disposareu de dues invitacions dobles per cadascun. Podreu triar entre demà, demà passat, l'altre, ja us ho explicaran. Ara mateix, temps, sort i bon teatre.
Comença el Transhumant Festival 2024, certamen de cinema i fotografia compromès amb la transformació social.
Aquest divendres 20 i dissabte 21 a Campdevànol, amb concert de Sergi Carbonell, una de les ànimes de Charango, i concert xiula per tota la família, amb projeccions de curs i moltes coses més.
Entrades a la venda i programa sencer a transhumant.com.
Vine, t'hi esperem.
Catalunya Ràdio.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
I a la Lliga Masculina, primer gol de Vitor Roque amb el Betis.
Vitor Roque?
No, Vitor Roque, perquè el Costa ho diu així. Vitor Roque.
Ara em faràs dir Vitor
perquè
Roque?
Perquè Deco, que és portuguès, i Vitor Roque és brasiler, no? Es pronuncia Roque.
Però segurament també es pronunciava Ronaldinho i no dèiem Ronaldinho. No?
El Puyal no deia Ronaldinho.
El suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana, amb Roger Escapa.
Si el Puyal a la seva època no deia Ronaldinho, és que no es deia Ronaldinho.
També tens raó.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
A les dones i els dies estrenem nou horari. Ens podreu sentir cada vespre a les 9 després del Tot Costa. Ells parlen d'esport, però nosaltres fem els gols.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Aquest dijous a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
Les dones i els dies, el programa que posa les dones a la davantera.
Avui també tenim dilema amb l'Albert Duran, que reflexiona sobre un dilema moral que potser alguna vegada a la vida tots ens hem plantejat. Fem sempre allò que diem o actuem segons ens convé? Bona nit.
El dilema.
Hola, bona nit. Mireu, així d'entrada, jo sempre he pensat que a la vida has de fer allò que dius i que penses. Se'n diu coherència, tot i que no sempre està de moda. O dit d'una altra manera, tenir principis. Si penses blanc, defenses blanc i dius blanc. No pot ser que les teves paraules vagin per un costat i els teus fets per un altre, com si no es coneguessin de res. Com era allò que deia Marx? Groucho Marx. Tinc uns principis, però si no li agraden, en puc tenir uns altres. Traduït, faig el que més em convé. I això en què et converteix? No pots anar per la vida fent més esses que un conductor borratxo. Si tots féssim això, en quin món viuríem? De qui et podria refiar? Evidentment, sempre pots canviar de parer. Però el que crec que no pots fer és malabarismes constants entre el que faig i el que dic. Ara bé, ens ho podem mirar d'una manera radicalment diferent. A la vida, no tot és blanc o negre. Al contrari, hi ha molts grisos. No sempre la coherència és possible. Les circumstàncies, l'entorn, la família ens influeixen, ens poden fer veure les coses de manera diferent. Hem de fugir de dogmes. No hi ha un fil sagrat que has de seguir peti qui peti perquè, si no, trencaràs els teus principis. La vida és incoherència en estat pur. Potser avui et convé una cosa i demà una altra de ben diferent. La coherència l'hem de tenir amb el nostre benestar. Hem de procurar sempre pel que més ens convé, pel que ens va millor. Si no ho fem nosaltres, qui ho farà? Al cap i a la fi, com deia ma mare, hi ha mentides que no fan mal. I aquest és el dilema. Fer el que diem o fer el que ens convé? Fer el que ens va millor o mantenir la coherència? Com ho veieu? Què en penseu? M'ho expliqueu, si us plau.
Els poders fàctics. Li interessa que la societat continuï sent ignorant. Perquè si és ignorant, està dominada per l'ego. i mentre estigui dominada per l'ego, mai serà feliç. Tindrà moments de plaer, però no serà feliç. I mai serà lliure. El lliure albir no pot existir si no és fonamentada amb la supraconsciència, amb l'esperit.
La nit dels ignorants 3.0. Per saber i sentir.
Conscient que tot penja d'un fil, no tinc res sota control. Conscient que tot penja d'un fil, que tot penja d'un fil d'or.
La Isabel de Sant Cugat ens va demanar ahir pels pirates Barba Roja, Barba Negra i Barba Blava. I demana per què se'ls diu, se'ls anomena així, no? I voldria tenir més dades sobre aquests pirates. El Joan Lluís del barri d'Horta de Barcelona pregunta si els ossos són animals plantígrads com els humans. Diu, perdó, si els ossos són animals plantígrads humans, hi ha més animals que ho siguin? Ens ha escrit el Sergi, ornitòleg, diu sí, per exemple, alguns primats carnívors com la guineu o els toixons, eriçons, cangur. Que maco el mot toixó, eh? És un toixó. Doncs tot això, si a sobre ho cedim al poema o a la poesia, encara rima més. Per exemple, Josep Miquel Servià dient Pilar Cabot.
Pilar Cabot. Vic, 27 de setembre de 1940. Amb el sol a l'esquena, segueixo la meva ombra arran de cingle. Si l'ombra erra el camí, sé que puc estimbar-me. Els cossos nus, nuats, suats, parlegen. Amb tu vaig conèixer el brugir de les aigües salvatges. Amb tu vaig conèixer el bellíssim estany on reposen les aigües. He vençut la carena del desig. A l'altra banda, hi he trobat els meus amants. Tots morts. Tinc enterrats els somnis sota l'ala del corp. Pel camí solitari de l'enyor, l'aquarel·la dels valls m'arrenca el plor.
Així va parlar Zaratustra de Richard Strauss, una banda sonora original mítica, com la pel·lícula 2001, Una odissea a l'espai, 1968, ciència-ficció, segell Stanley Kubrick i camí dels 50 anys que es va avançar al seu temps. La protagonitzava una màquina, una computadora tan humana com nosaltres. Recordeu aquell os orbitant? Convertit en una nau espacial i, de sobte, el silenci. L'univers és això? Silenci absolut? Joan Anton Català, divulgador científic, bona nit i gràcies.
Hola, bona nit, Javier.
No se sent res de res?
En principi, no. Ara veurem que hi ha excepcions, eh? Però el so, per transmetre's, necessita un mitjà per crear ones. Aquí, per exemple, a la Terra tenim l'aire, i el so es transmet a través de l'aire, també es transmet a través de l'aigua o d'un ferro, en fi. Però, en qualsevol cas, necessita un mitjà per transmetre's. En general, l'univers és buit, o molt quasi buit, i per tant el so en principi no es transmet.
Però em costa molt d'imaginar, perquè el Big Bang mateix, ja t'ho diu la paraula, Big Bang, o l'excombustió del Sol, el Sol cremant, explosions de les supernoves, col·lisions inesperades de forats negres, pols d'estels, tot això està en silenci?
Sí, a veure, Pràcticament tot. Mira, Javé, per exemple, el sol no crema. Sempre hem pensat, i això ja ho pensaven els nostres avantpassats, que el sol, igual que els estels, cremaven. Avui sabem que no és foc, no és pas foc, és una reacció física que crea energia. I tu podries estar al costat d'un estel, si poguessis sobreviure la temperatura d'estar a la vora, i no escoltaries res, perquè diríem entre tu i aquell sol i aquell estel hi ha el buit de l'espai i, per tant, qualsevol so que pogués venir de l'interior de l'estel no es podria transmetre a través de l'espai. I després un altre exemple que et poso, el Big Bang, justament aquest nom, Big Bang, que traduït seria la gran explosió, el va crear un crític, un físic, que es deia Fred Hoyle, que no hi creia amb l'origen de l'univers. I per fer mofa, per emburlar-se'n dels que sí que hi creien, va inventar aquest nom, la gran explosió, com fent broma, però avui sabem que el naixement de l'univers no té res a veure amb una explosió, ni va haver foc, ni va haver so, ni va haver un centre on hi havia una dinamita. Ja et dic, és un nom creat només per fer burla d'aquells que sí que hi creien en un naixement de l'univers.
Què hi ha de ser, Joan Anton, en la història que el 1965 els astrònoms Penzias i Wilson, segons el New York Times, van escoltar el crit de l'univers en néixer? Mira, és això, no?
Sí, no és so. Aquí, clar, aquí és quan hem de començar a explicar aquestes cosetes. Això, tots els que tu i jo i molts dels oients, la major part dels oients, això hem vist, aquesta llum del primer instant de creació de l'univers, és llum. No és so, és llum. I la vam veure a les nostres pantalles de televisió, quan només teníem un canal o dos de televisió i s'acabava les emissions de matinada, hi havia aquella neu que quedava a les pantalles. Part d'aquella neu és això, és la llum que ens provoca interferències als nostres equips. Provocava la neu dels televisors o el cruixit de l'estàtica a les ràdios. Però és llum, hem d'entendre que és llum. Això que hem escoltat és com una representació, com si transforméssim aquesta llum a so que nosaltres el puguem escoltar, bàsicament utilitzant aparells de ràdio, per exemple, que els hi crea aquesta interferència. Aquest cruixit que hem escoltat és una interferència que a les nostres ràdios els hi crea aquesta llum. Però torno a dir, no és so, és llum, només que aquesta llum, quan arriba aquí, ens crea aquests sorolls als nostres equips. Si no tinguéssim equips, si no tinguéssim ràdios, no escoltaríem aquest so, perquè és llum. Si fóssim a l'espai, no escoltaríem aquest so.
Dit d'una altra manera, perquè s'escolti alguna cosa, s'han de donar unes condicions molt especials, no?
Correcte. Hi ha d'haver un mitjà que ho transmeti, i el que sí que hem fet, i algun cop la NASA i l'Agència Espacial Europea i altres organismes han fet, és això que ara hem vist, intentar transformar una cosa que és llum, transformar-la en so per imaginar-nos com seria si realment fos so.
Val, però ara sí que en sentirem un que s'ha aconseguit captar, que és el so de Mart. Mira'l. És el vent de Mart.
Sí.
És el vent de Mart. A Mart hi ha dos robots enviats des de la Terra, no?
Exactament. Hi ha un robot que es diu Curiosity, que ha fet 12 anys a l'agost, i un que es diu Perseverance, que és el més nou, que és el que està buscant vida, que va arribar a 2021. Mart té atmosfera, i aquí està el truc. Per tant, tu a Mart sí que hi pots escoltar sons, perquè hi ha un mitjà que el pot transportar, que és l'aire marcià, que és un aire, per cert, que és molt més feble que el de la Terra i no té oxigen, no el podem respirar, però és un aire, i per tant allò sí que pot transmetre ones sonores. I justament el que han gravat alguns dels robots que tenim a Mart són aquests sons que ara hem escoltat, que és el vent marcià.
I ara, gràcies al que ens has facilitat, Joan Anton, escoltarem com treballa el Perseverance, no? Aquests robots. Fixa't. Imagina't, eh?
Sí.
Ui, què deuen estar fent ara?
És al·lucinant, Javier, pensar que això que estem escoltant és un robot humà que està treballant a la superfície d'un planeta que està a milions de quilòmetres de la Terra, que s'està gravant amb ell mateix, com els seus instruments, els seus làsers, la seva perforadora, és a dir, com es mou, i tot això genera aquests sons mecànics que som capaços d'escoltar.
I també ens has facilitat el so de dos forats negres col·lidint, però si dius que no es poden sentir, Com és que ho sentim ara?
Aquest cas són casos especials. Sempre, com dèiem abans, el so per transmetre's necessita que hi hagi un mitjà que pugui portar les ones. En el cas dels forats negres, hi ha forats negres que estan envoltats de molt de material gas, que està caient dins del forat negre. I, per tant, aquest gas pot funcionar com un transmissor del so. Són casos especials on sí que hi ha, en alguns llocs de l'univers, sí que hi ha suficient material com perquè aquest material funcioni per transmetre el so.
I la Voyager també es veu que han registrat les interferències que es produeixen amb les partícules que formen l'espai interestel·lar. Sonen així. Quina cosa, no?
És molt bonic. La Voyager 1, recordem, és la nau més llunyana que té la humanitat. Va sortir de la Terra fa 47 anys i encara continua funcionant ara. I el que hem sentit, de nou, són interferències. És l'impacte que la nau està tenint amb les partícules que vaguen per l'espai. Aquestes partícules xoquen, impacten contra els instruments de la Voyager 1 i generen aquest so d'interferència que és preciós quan realment penses el que és. Dius, ostres, la nau és el viatger més llunyà que té la humanitat i que encara, tot i així, després de 47 anys, no han aconseguit ni sortir encara del sistema solar.
Per tant, a l'univers el que hi ha és el so del silenci, no? Aquest seria
Exacte.
El missatge.
Ho deies molt bé al començament, justament Kubrick ho va acertar perfectament amb 2001, que són aquestes escenes que tenen allà com, no?, com, no sé, cor pres, que són de silenci absolut. I també la pel·lícula Alien, quan es va estrenar, el cartell que anunciava la pel·lícula deia no cridis perquè a l'espai ningú no et sentirà cridar.
Veus. Quina pel·lícula, el 68, eh? Ja per veure
sí.
Tot això.
És una obra d'art, una obra mestra. No havíem arribat a la Lluna i Kubrick és capaç de dibuixar escenes que realment després sabem que van ser, que són. De fet, hi ha una anècdota que, si vols, l'explico en un moment, sí. Perquè és molt divertida. Quan Kubrick estava parint aquesta pel·lícula amb Arthur C. Clarke, ell patia que entre que van començar a treballar amb el guió i que s'estrenés la pel·lícula no es pogués detectar una civilització, no es pogués detectar vida intel·ligent a l'univers, perquè en el cas que això passés, igual aquesta descoberta podia tirar a terra tot el guió de la pel·lícula perquè s'hagués descobert, no sé, que la vida intel·ligent fos d'una manera determinada. I ell, per cobrir-se d'aquest risc, li va demanar a la companyia d'assegurances Lloyd de Londres una assegurança. Una assegurança que cobrís el risc que entre que s'escrivia el guió i s'estrenava la pel·lícula, es descobrís vida intel·ligent allà fora. Lloyd s'ho va analitzar i van decidir no donar-li aquesta assegurança, però fixa-t'hi quina preocupació que tenia ell de dir, igual és que es descobreix mentre estem fent la pel·lícula i ens tira a terra tot el guió.
Ens ho diu Joan Anton Català, divulgador científic, el dia que hi ha hagut un eclipsi parcial de Lluna. No sé si es pot destacar algun aspecte.
Bueno, els eclipsis parcials de Lluna són molt difícilment visibles. De fet, a ull nu no es poden apreciar, els podem captar amb fotografies, sí, amb càmeres i tal, i ha estat molt feble, vist des d'aquí a Catalunya, ha estat un eclipsi molt feble, del qual no n'hem donat tampoc molta visibilitat als que ens dediquem a la divulgació científica, per no generar expectatives d'aquestes que després doncs, no es compleixen. Però ja et dic, a ull nu aquest eclipsi era molt difícilment observable.
Joan Anton, tenim una pregunta al Pou que potser ens la podràs treure. Què se n'ha fet dels dos satèl·lits catalans, com l'Enxaneta?
Continuen funcionant, continuen estant en òrbita baixa de la Terra, continuen funcionant. Recordem que un d'ells té com a objectiu comunicar-se amb sensors que tenim desplegats a diferents llocs, per exemple, per controlar l'estat dels embassaments. Això és una utilitat. I l'altre satèl·lit és més aviat d'observació de la Terra. Està observant amb imatges d'alta definició en aplicacions, per exemple, per saber doncs, com augmenten els nivells dels oceans a causa de l'emergència climàtica. Tots dos satèl·lits, fins on jo sé, continuen funcionant.
Doncs Joan Anton Català, com sempre, un plaer. Ja no pensaré més en els sons de l'univers, sinó en el silenci. I quan algú me parli del Big Bang, dic un moment, això del Big Bang.
Molt bé.
Un moment.
Molt bé, Xavier.
Per cert, una última cosa. Deus tenir algun llibre a punt?
Sí, doncs mira, l'estic acabant d'escriure i sortirà, si tot va bé, per Sant Jordi, el publicarem amb Cosetània, i va justament sobre la cerca de vida intel·ligent de civilitzacions fora l'univers, quelcom que ens indiqui que no hem estat sols en aquest univers.
A veure si no estaran entre nosaltres ja.
Hi ha gent que ho diu, i de fet, quan veus les bestieses que fem, arribes a sospitar que en realitat igual hi ha algun de nosaltres, sí, una mica raret. Sí.
Més d'un ho hem pensat, i a veure si no serà d'aquí aquest. Molt bé, una abraçada i per molts anys.
Igualment, Javier, gràcies.
Això és la nit dels ignorants.
Els Ignorants 3.0, la festa de mitjanit.
I endavant les atxes, no sé per què dic això ara, això.
No s'amoïni. És un programa molt bo i els hem trobat molt a faltar, eh?
Li puc fer una pregunta a xoc?
Sí.
Vostè creu en vida extraterrestre?
No ho sé.
Ho deixa obert.
Sí.
No fos cas que algun dia dius, hòstia, els haguéssim de saludar.
Sí, em trobo algun extraterrestre pel carrer. Miri, no ho sé. Pot ser i no pot ser.
38a temporada de La nit dels ignorants 3.0. El que és bo, dura.
Ah?
Molt bé, 93-201-7474, arribem al final i us hem de donar les gràcies per la vitalitat que heu mostrat per tenir les invitacions. Sentim per les persones que no heu tingut doncs això, l'oportunitat, que s'han avançat d'altres, i ens alegra veure d'això, no? El goig pel teatre també i la bona resposta per aquest programa. I arribarem a les notícies amb una mica d'efemèrides i aquella cançó tan maca que diu...
Jingle, jangle, morning.
Aquesta és una nota de color de les efemèrides, i és que Grant Parsons, cantant, compositor i guitarrista estatunitenc de la banda The Byrds i de Flying Burrito Brothers, ens va deixar un dia com avui de 1973. Nosaltres us deixem una estoneta molt breu per sentir les notícies de la una i tornem de seguida, que tenim molta ignorància per combatre. Fins ara.